a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Minuts del matí, segona hora d'aquest matí en nosaltres. Bé, continuarem parlant en el futur de la vida política sitgetana i sobretot de les diferents formacions polítiques que es puguin presentar aquí a Sitges. Passem pàgina al nostre espai pels blogs. Joan, bon dia, bona hora. Recuperem que feia temps que no parlàvem de blogs i ens servirà per arribar fins a les 11 fer memòria, refrescar la memòria dels blogs sitgetans que han continuat publicant en aquests darrers mesos. Joan, per on comencem?
Doncs mira, de fet els blogs sitgetans d'aquestes darreres setmanes han estat doncs no tan actius com ho estaven. Això de l'internet a vegades té aquestes coses, hi ha coses que pugen i que aleshores doncs tothom es dedica a utilitzar determinada plataforma i hi ha vegades que baixen. I per tant ens estem trobant amb una situació, hi ha persones que són molt prolífiques en l'escriptura en els seus blogs i altres que doncs ho van ser en un determinat moment i per circumstàncies diverses o han canviat de plataforma o no tenen tant de temps. Evidentment, mantenir un blog doncs és una activitat que requereix el seu temps, el seu esforç, etc, etc. Mm-hmm. I hem detectat doncs aquest...
I també estem en una època especialment, diguem-ne, no direm que aturada, però és una època de l'any més tranquil·la aquesta. Que...
Sí, és possible. Ja, poden haver diversos motius, però hem detectat això, que no hi ha tanta activitat com la que hi havia fa uns mesos en els blogs. Per exemple, hi ha molta activitat en el Facebook. No és que el Facebook substitueixin els blogs, però doncs és possible que hi hagi gent que estigui més pendent ara de lo que publiquen els amics i els no amics en el Facebook
que no pas d'estar directament involucrat en el seu blog personal.
Exacte. Després, aquesta reflexió d'entrada, perquè de fet hem rescatat, entre cometes, poca cosa, n'hi ha més, però hem volgut fer una miqueta de tastaulletes. Per una banda, hi ha la gent que publica fotografies en els blogs, en Josep Maria Alegre, que, ostres, ens va dir l'altre dia, té un blog que es diu Love Sitges, i ens va dir l'altre dia, el que passa és que no el vam apuntar, l'haurem de trucar per preguntar-li que ens digui exactament i ho penjarem a la pàgina web de la ràdio, perquè ha posat un nom no en anglès, per adreçar el mateix blog.
D'acord. És a dir, o sigui, un nom que es pugui recordar més fàcilment.
Exacte, que Love Sitges, blogspot.com, que és el nom del seu blog, doncs bé, ha penjat ara fotografies de rajoles, rajoles de Sitges, i també va penjar una fotografia panoràmica que havia fet ell de 360 graus de Sitges, és a dir, que qui vulgui també veure una fotografia panoràmica de Sitges en Josep Maria Alegre en el seu blog Love Sitges, blogspot.com, la pot consultar.
Panoràmica, hem d'entendre, Joan, de la façana marítima, de la postal,
sí,
per dir-ho així.
De la postal, d'acord. Però 360 graus. I ja que parlem d'algun editament audiovisual, doncs en Florenci Saleses, que és un dels més prolífics, és una de les persones en Florenci que en el seu dia havia dit que abandonava el blog, suposem que el va notar faltar, i aleshores...
Setmana sí, setmana també, hi ha aportacions en el blog d'en Florenci.
Són aportacions totes d'un caire molt, molt cultural, no directament relacionades amb Sitges la majoria, però moltes d'elles interessants. Però hi ha una fins i tot d'audiovisual, la Nevada Sitges, de l'any passat, filmada, entenem, des del balcó de casa seva, és des d'un balcó de la Bòbila.
Doncs aleshores... Aquella nevada de principis de març?
Sí, exacte, del març de l'any passat, doncs aleshores ell va posar la càmera al balcó de casa seva i va filmar com nevaven i com nevava, i ho va posar al seu blog amb una música composada i gravada també per ell. És a dir que una creació audiovisual d'en Florenci a partir de la nevada. I encara d'en Florenci, les seves entrades acostumen a ser molt llargues, però en té una de molt curta i molt interessant. I hem pensat, mira, pel temps que tenim, aquesta ens servirà. Dos microcontes. Microcontes fets per ell, un en re menor i un en do major.
El microconte és una disciplina, eh? Mm-hmm. Una disciplina que en moltes publicacions es premia, precisament, i es tracta és la versió més curta, amb la major abstracció de les històries, d'una història. I, per tant, aquí hi ha dos microcontes que cadascun d'ells té quatre línies. Publicats per en Florenci Salès.
Entenem que tenim la vènia d'en Florenci per poder-los llegir. El primer, el microconte en re menor, diu: ella s'enamora del pianista virtuós. Aquest l'avisa de que la vida amb ell serà molt pesada. Al començament, fins i tot les inacabables escales li sonen a glòria. Després, ja no aguanta ni les més sentides interpretacions de Schumann, Chopin o Rachmaninoff. Al cap d'un any, ja no pot més. Es divorcia i es casa amb un manc. Durant una temporada, ella viu feliç. Cert dia, però, ell descobreix l'afició per tocar el gong.
Aquest és el primer dels contes d'en Florenci Saleses. Segon.
Microconte en do major. Com més gran es fa, pitjor toca el pianista mediocre. Li fan mal els dits, cada cop el contracten menys. La melòmana exigent fa temps que no s'emociona amb cap melodia. Un capvespre, mentre ella passeja, sent com d'una finestra surten les discretes notes d'un piano tocat amb humilitat. Se senten commoguda, que plora i tot. Puja les escales, pica la porta, s'enamoren. A ella ja no li cal sortir de casa per tenir la música més bella del món. Ja fa 20 anys que viuen junts i mai es cansa d'escoltar-la.
Aquest amb un final molt més positiu, eh? I més falaguer. Dos microcontes en la pàgina d'en Florenci Saleses en el blog florencisalesespla.blogspot.com. Més coses encara.
Doncs el blog de la Beli Artigues, el Critic Art, que, a veure, també hi ha...
aquí hi ha moltes... més moviment en general.
Sí, és un dels blogs més prolífics de la blogosfera sitgetana, mm-hmm. també.
I esperem tenir la Beli un dia, no pas per parlar d'aquesta qüestió dels museus, a no ser que hi hagi alguna altra informació, sinó per un llibre sobre el modernisme a Barcelona, amb fotografies de Josep Maria Alegre, que està en procés d'edició, i hi ha algunes fotografies d'aquest llibre a la pàgina precisament de Critic Art, que promet ser una preciositat, o sigui que intentarem, diguem-ne, parlar de coses que segurament seran en aquest sentit més positives.
Sí, el que passa és que, clar, si descontem el tema dels museus, parlant de Sitges, la Beli, doncs veia, és que ens ha cridat molt l'atenció aquest. Sitges és el Far West, perdoneu, però algú ho havia de dir. Agafant allò la frase del Polònia, doncs...
La frase de Joan Tardà al Polònia, doncs aquí hi ha unes obres...
Sí, les obres del passeig, bàsicament. La Beli es queixa que fa molt de temps que no poso imatges d'anúncia, però he tingut la necessitat de tornar a la càrrega. Durant un temps llarg aquestes fotos van ser protagonistes del meu blog, tot i que molts qüestionin la presència d'aquests anònims. Personalment crec que alguns d'ells, algunes denúncies que s'han realitzat des dels perfils, han estat... molt útils perquè molts ens assabentem del que passa a Sitges. Hem de tenir clar que per incrementar i fomentar la credibilitat de les nostres crítiques, una part molt important està en l'educació. Diu, publica unes fotos de com s'estan portant a terme, entent la Beli que no d'una manera gaire adequada, aquestes obres. Diu: sobta més veure que la suposada tonejada reutilitzada fragata, l'únic espai on poden jugar els nens de Sitges amb una mínima tranquil·litat per part dels pares, es veu envaïda per cotxes i motos, trencant totalment amb aquest intent d'espai infantil. Aquest migdia, ho diu pel dia que va escriure, aquesta entrada, jo he estat una hora a la fragata i puc assegurar que, tot i el continu tràfic de cotxes i motos, no ha aparegut cap guàrdia urbà per multar i retirar aquells vehicles que, al meu entendre, estaven mal aparcats.
El darrer post també de la Beli ens porta Sitges, però des d'un punt de vista documental. Diu, entre altres coses, aquest post que s'intitula "Mai hauria dit que em podria posar en la pell d'un Borbó, ni que fossin uns segons", i fa referència a un article de La Vanguardia del dilluns 15 de juliol del 1912, que es publicava una crònica del viatge de l'infanta Doña Isabel a Barcelona, primogènita de la reina Isabel II. Diu, entre altres coses, la Beli, que entre els diversos llocs que va visitar en un sol dia, ja hi va haver, precisament, Sitges, i segons sembla també va passar per Tarragona i Vilanova abans de tornar a Barcelona. Quan arriba a Sitges, visita el Passeig del Mar, l'Ajuntament, l'Església, el Cau Ferrat, i per fi arriba al Maricel. Durant tot el recorregut pel nostre poble, la infanta va estar acompanyada per Miquel Utrillo, el qual no va parar de fer-li interessants explicacions sobre cadascun dels llocs i objectes que admiraven. Continua dient la crònica de l'Abeli en aquest post de Critic Art, i si la pàgina em deixa fer scroll i us ho puc llegir això mateix, que llegint la crònica, és un text que ha afegit també l'Abeli en el seu blog, puc imaginar-me la sensació de pau i felicitat que va poder viure aquesta senyora al trobar-se cara a cara amb l'aire fresc i amb l'olor a mar que li arribava des de les finestres del Maricel, una sensació que des d'aquell magnífic i privilegiat balcó mai més podrà tenir ningú si abans no revisa el projecte actual de reforma dels museus. No hauria pensat mai, diu l'Abeli, que em podria posar en la pell d'un Borbó i que l'arribaria a envejar. Paràgraf d'aquesta crònica. Visito luego la casa denominada Miracel. Així ho diu. Vecina del Cau Ferrat, cuyo edificio constituye un alarde de buen gusto por el acierto y originalidad que ha presidido en la decoración de sus habitaciones. La infanta pasó un buen rato contemplando el mar que bate los muros de la casa desde el mirador contiguo al salón principal. La casa pertenece al súbdito yanqui, com es deia tan sovint abans, Mr. Charles Dilling, quien, encantado de la hermosa villa de Sitges, adquirió el antiguo hospital y unas escuelas vecinas, encargando la dirección de las obras. Fue obsequiada, Su Alteza Real fue obsequiada con un té, siendo invitada a inaugurar con su firma el álbum de la casa. Això pareixia, com es deia, una crònica a La Vanguardia que reflecteix l'Abeli en el seu blog un 15 de juliol de 1912. Més coses, 10 i 51 minuts.
Doncs més coses del Baluar Estant. En Francesc Parra sempre doncs, va buscant articles antics, ja que doncs, has aprofitat aquest escrit antic. Doncs agafa dels croquis sitgetans de l'Eco de Sitges que escrivien la Marencià Roig i Reventós una crònica del Baluar Estant del 23 de novembre de 1919. En Francesc Parra explica o relata o torna a posar aquesta crònica de l'Almerencia Roig i Reventós, que diu: entre el silenci del recolliment dels fidels viu la santa missa en l'altar major, on el capellà amb les investidures sagrades la celebra. No se sent, i la multitud amatenta la segueix amb esperit fervorós. Per arreu es veuen testes descobertes de posat ferreny i colrades pel sol, mantellines negres i capells virulats i vaporosos, amarant cares gentils que es venten neguitosament, mentre amb els ulls baixos i els llavis vermells enlairen una pregària, bo i fent desfilar entre els dits calats de guants els dels rosaris o fullejant un llibre de devoció.
De quin any és?
Del 1919. Tot alhora s'alcen ciris que el capellà gira i dona la benedicció i llegint el darrer evangeli, rep al seu damunt un endret de raig de sol que, filtrant-se per un dels finestrals, pren els delicats tons de l'art de Sant Martí.
Marencià Roig i Reventós. Eh?
Sí, sí.
L'any 1919 era una altra època i hem de suposar l'església plena.
I fora de l'església també està relatat. Diu: en aquell baluart amb barana de pedra que sembla l'orla d'una nau gegantina, la gent rep l'esclat de l'aire lliure enlluernador, i el mar, el cel i la vila blanquíssima. És tot un poema esplendorós que emociona. Un sol d'hivern inonda el llum la blanca Sitges, que reposa al damunt de la platja clapejada de barques, que es veuen petites com escloves de pinyó. L'Areny fa una rada suau que, arrensant sota l'església, fineix a la punta de l'Enquina, que avança mar endins plena de coratge. El mar és blau i ple d'onades que avancen vers el sorral, on es capbussen i desfan en bromera, fent una vorada blanca que puja i baixa. Mar endins, les barques palangreres l'animen amb llurs veles, un estol de gavines que volen i xisclen les volteixen. Més enllà, a l'horitzó, una pollacra fent bordos vaga mandrosament damunt del mar. Deixar aquesta visió fa molta recança i roman en nostra ànima, sempre neta i lluminosa, com si es quedés viva en nostres nines enamorades.
El bloc, en aquest cas, d'en Francesc Parra és, Joan?
El bloc d'en Francesc Parra és retalls de Sitges, retalls de Sitges, tot junt, .blogspot.com.
I allà hi trobaran aquest text i molts altres recuperats, doncs, precisament de l'Eco i d'altres publicacions sitgetanes, aquest de Marencià Roig i Reventós, fent, doncs, això, una glosa de l'església, de l'interior de l'església i del baluar. I ara, Xató.
I ara, Xató, Xató irònic, en castellà. Luis Soravilla, un altre dels blogs, és sitgetà i no sitgetà, molts blogs van de temàtica general, però de tant en tant en trobem algun post que va específicament o de Sitges o d'alguna cosa que té relació amb Sitges.
I us ho recomanem perquè fa servir una fina ironia que de ben segur els agradarà.
És molt divertit. Ens explica Luis Soravilla en La batalla, quizá la ruta del Chateau, que bé, el Chateau és una ensalada d'escarola con pescado, uno salado a escoger entre las anchoas, el atún o el bacalao. La gracia del mejunje es que se adorna con una salsa hecha de almendras, avellanas, miga de pan, vinagre, ajo, aceite, ñoras y una pizca de sal, más algún ingrediente secreto de tiempos de la abuela. No hay dos recetas de Chateau iguales. El origen del Chateau es misterioso, lo mismo que el pan con tomate solo aparece en los menús a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Unos cuentas que su origen es vitivinícola.
Vitivinícola,
sí. Pues Chateau vendría de Acható, el grifo que se clavaba en la bota de vino nuevo del panadés, esa que comenzaba a vaciarse por esas fechas. El acontecimiento era celebrado con escarola y pescado en salazón, puesto que los campesinos entonces no tenían otra cosa a mano. Unos sostienen tal y otros cual, porque no faltan los que afirman que el Chateau era un plato de pescadores, cosa de marinos, que también chatonaban el vino y sabían más de cocina que ninguno. Pero no es seguro que Chateau venga de Chateau. Ya ven, la paternidad del Chateau es polémica. Y vaya si lo es, y ahora aquí, si quiere usted acabar tragando dientes, vaya Sitges, tome unas cañas en un local indígena y a viva voz argumente que el Chateau no es de Sitges, sino de Vilanova y la Geltrú. Los indígenas lo auparán y lo arrojarán al mar desde lo más alto del campanario de la parroquia de San Bartolomé. Pongamos que va usted a Vilanova y la Geltrú y asegura públicamente que el Chateau es un hallazgo culinario de Vilafranca del Penedès. No doy por usted ni el canto de un duro si proclama en Vilafranca del Penedès que el Chateau es cosa del Vendrell, o si afirma contundentemente en el Vendrell que el Chateau es un plato de cualquier otra parte, puede acabar lo mismo, que es malamente o peor. Es un acto de fe indígena en estas cuatro poblaciones afirmar lo siguiente: que el Chateau lo inventamos nosotros y que el mejor Chateau del mundo es el nuestro. Sobre el Chateau no cabe ninguna otra opinión. En este asunto, los indígenas del Garraf y el Penedès son inflexibles y fanáticos. Las chatonadas, degustaciones públicas del Chateau local, son actos de afirmación indígena, donde se proclama esta doble verdad, y cualquiera pillado en falta aparece en un descampado con la garganta embozada en escarola y un letrero al cuello proclamando su traición.
Ara no sé si ens hi trobaríem en aquests casos, eh? Però l'article acaba dient:
¿Quién tiene razón? Dios me libre de dársela a nadie. En el Vendrell se defiende el origen marino del Chateau, en Vilafranca, tierra castellera, sostienen que el Chateau viene del francés castillo, Chateau, que se pronuncia igual, en Vilanova acuden a la hemeroteca para descubrir el menú en un restaurante donde lo servían y finalmente en Sitges presumen de la primera chatonada documentada en 1896. Comienzan las chatonadas. Oficialmente en noviembre, ahora es temporada alta, se promociona la ruta donde donde uno podrá ponerse como el Kiko, de Chateau en Chateau, dando vueltas por aquí y por allá, y dando la razón a cuantos aseguran que su Chateau es el mejor. Comienza una etapa peligrosa para el visitante incauto que, preguntado por esa ensalada peleona, responde que prefiere un arroz negra, que está mucho más rico.
10:58 minuts del blog de Luis Soravilla. Tot i que aquí hi ha algunes qüestions d'aquelles documentals que els ortodoxos diran: què diu aquest home? Si a Vilafranca això del Chateau i del castell no s'ha dit mai, si es deia aquí perquè en Rossinyol ho havia dit. En fi,
el posarem al blog del Luis Soravilla perquè no el tinc a la llista. Ara el direm, eh? Però el posarem. El posarem.
www.radiobricel.cat i allà trobaran la relació dels blogs que ens ha comentat avui en Joan Totosau. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Són les 11, en 5 minuts tornem. Notícies en connexió com ràdio i parlarem de la restauració de l'orgue del Vinyet. Tornem de seguida.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.